Tot costa.
Diuen els clàssics del futbol que les plantilles s'han de sacsejar quan les coses funcionen. I a la davantera del Barça, entre les arribades de Gordon i Adeyemi i la sortida de Lewandowski, més alguna altra no tan prevista com la de Ferran Torres, la revolució d'aquest estiu pot ser notable.
Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dilluns, 13 de juliol de 2026, en l'inici de l'última setmana del Mundial. A partir de demà ja en marxa les semifinals i, a més, amb Joan Laporta de visita a la Copa del Món. Però abans, Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I ben tornada. Tot en ordre?
Gràcies. Tot en ordre. Aquí a Nova York, on es juga aquesta final del Mundial diumenge. Sí, mira, m'he vingut fins a una de les 5 fan zones que hi ha a Nova York perquè els aficionats vegin els partits. Estarà demà plena bassa i dimecres també.
El pont és de veritat, no hi ha partit.
Digues?
El pont és de veritat, no és... No
sí, és el pont de Brooklyn. Ja. És que aquesta, just aquesta fan zone, n'hi ha una per districte i m'he vingut a la de Brooklyn, que, vaja, fins al partit de les obres, no obriran fins demà, però això que veieu, diríem, és la part del darrere de la fan zone. Aquí molta gent ve a veure les vistes espectaculars aquelles que hi ha de l'Skyline. Doncs habitualment és una zona plena de turistes i el que veiem, per exemple, són moltes samarretes de futbol. Us diria que Nova York no és una ciutat especialment futbolera, però que en aquests dies es viu molt l'ambient, doncs, com veieu ara, per exemple, amb motius de la FIFA, però que totes les marques comercials, òbviament, estan fent accions, i sobretot hi ha aficionats visitants que porten les samarretes de les seves seleccions.
Nova York és la ciutat dels Knicks, i més aquest any, però per una setmana farem una excepció i permetrem que el Mundial hi aterri, sobretot amb motiu d'aquesta final de diumenge. Fetes les presentacions amb la Sònia, vaja, just a sota el peu del pont de Brooklyn, en una estampa per la història del Tot Costa, arrenquem ara i aquí el diari del Mundial.
El Mundial, el Tot Costa. Resultats.
Mira, farem un resum ràpid dels quarts de final. Qui més qui menys ja ho sap, però perquè quedi tot enllestit. França 2, Marroc 0, Espanya 2, Bèlgica 1, Argentina 3, Suïssa 1. A la pròrroga, amb Suïssa amb 10 homes, expulsió per confusió d'identitat, que és una d'aquestes novetats del Mundial que hem après durant aquest Mundial. L'àrbitre va mostrar groga a Paredes de manera equivocada, el VAR el va avisar, en Bolo havia vist una groga, amb la correcció veu la segona i se'n va al carrer. I finalment Anglaterra 2, Noruega 1, aquí polèmica per absència de VAR, precisament. El primer gol d'Anglaterra en principi s'hauria d'haver anul·lat perquè sembla que la pilota va tocar un cable d'una càmera, però el cert és que no hi ha evidències i es veu que el xip de la pilota no ho va detectar. De manera que el gol va pujar al marcador i els noruecs enfadats. 100 partits jugats, ja només en falten 4, les dues semifinals, la final i el partit pel tercer i quart lloc, un partit incomprensible, però que es continua jugant.
Doncs sí, incomprensible com quedar fora d'un Mundial perquè una pilota ha tocat un cable volador. En fi, coses de la modernitat.
Agenda.
Demà a les 9 a Dallas, França-Espanya. Dimecres a les 9 a Atlanta, Anglaterra-Argentina. El partit 101 i el partit 102 del 104, que ja, per cert, m'he descuidat de dir que Infantino ja ha avançat que estudiarà ampliar a 64 seleccions. Se li han fet curtes les 48 i diu, bé, posarem unes quantes més.
Camí del rècord que hi hagi més participants que federacions. Jo crec que ho pot aconseguir el Bodan Gianni. Per cert, deixeu-me dir que d'aquest França-Espanya que jugarà demà en parlarem de seguida i ho farem amb un protagonista d'excepció com és el nou jugador del Madrid i lateral esquerre de la selecció espanyola, Marc Cucurella.
El protagonista.
Lamine Yamal ho està sent durant el Mundial com a la figura de la selecció espanyola. L'estrella blaugrana parlarà a les pròximes hores a la concentració de Dallas en la prèvia d'aquest França-Espanya, la que per molts és la final anticipada d'aquest torneig. Per com arriba França és possiblement un punt més favorita, però els dos últims precedents, tots dos en semifinals, diuen que Espanya els va guanyar a les semifinals de la Nations de l'any passat per 5-4 i a l'Eurocopa de fa 2 anys per 2-1.
A Lamine li demanen, li exigeixen més i més des de l'entorn de la selecció espanyola. Vaja, com demà eliminin Espanya, que es vagi calçant l'extraordinari davanter del Barça.
La veu del dia.
Me sorprende que a esta altura estemos con estas cosas, porque, joder, entiendo ya la vida y la sociedad multicultural, ¿no? Y que cada uno somos de un sitio, cada uno somos de una manera, y creo que esa es la riqueza que tenemos. Y entiendo que, pues, Francia es tan rica en muchas situaciones por la cantidad de personas de distintos orígenes que tiene, y bueno, me da un poco de pena estas cosas, pero puedo entender que igual no lo dijo ni con mala intención, ¿eh? Bueno, creo que tenemos que ser un poquito más cuidadosos con eso.
És Borja Iglesias posant una mica de sentit comú a la ficada de pota de l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, a les últimes hores. Rajoy, en una columna d'opinió al Debate, va dir que la selecció francesa tenia un altíssim nivell, però que, això sí, sense francesos. 23 dels 26 jugadors de la selecció francesa han nascut a França. És evident quin és el biaix que té Rajoy, i el govern francès, a més, ha sortit ràpid al pas a les últimes hores. El ministre de l'Interior l'ha qualificat d'inacceptable, aquesta afirmació racista per part de Rajoy.
Mariano Rajoy, o allò de callar i deixar el dubte de si ets imbècil, o escriure en aquest cas i confirmar-ho de totes. En fi, porten un mundial els polítics, expolítics i politicastres per tancar la barraca.
El gol
no és avui un gol concret, però el gol serà protagonista els pròxims dies, perquè encara hi ha en joc el màxim golejador d'aquest Mundial, en una cursa apassionant entre Mbappé i Messi. Tots dos eren 8 gols, compta, perquè Kane i Bellingham, que també estan en joc i també estan en aquestes semifinals, en tenen 6. Ja no hi pot aspirar Haaland, que marxa del Mundial amb 7 gols en el seu primer Mundial. No està gens malament. Per cert, també hi ha en joc el títol del màxim golejador de la història dels Mundials, que tenia closa, que l'han fulminat tant Messi com Mbappé, i ara la cursa és Messi 21, Mbappé 20. Per tant, també en això haurem d'estar atents en aquesta estadística.
Tot i que aquesta lluita és un punt desigual, perquè se suposa que a Mbappé li queden... Vaja, amb Messi ja no saps què dir, però en principi a Mbappé li queden uns quants mundials, i a Messi sembla que no tants.
La notícia.
Les amenaces i insults que ha rebut Sørloth arran de l'eliminació noruega els ha denunciat la seva parella, missatges entre els quals, per exemple, li demanaven a ell que se suïcidés. Lamentable, un cop més, l'odi a les xarxes, en aquest cas entre els mateixos aficionats noruecs, enfadats perquè Sørloth, en una jugada del partit, doncs sí, es va equivocar, va jugar-se una contra quan tenia Sol Haaland al costat. Arran d'això, doncs, ha estat motiu de les crítiques dels últims dies, crítiques absolutament exagerades, com sempre acostuma a passar a les xarxes socials. En aquell moment, el resultat al marcador era d'empat, després Bellingham va fer el 2-1.
I avui fins i tot ha hagut de sortir a defensar-lo Haaland. O sigui, una defensa que jo crec que no calia, però que honora, evidentment, el davanter centre de l'equip noruec.
Què ha descobert el Torquemada?
Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Se'ns van acabant els partits. El recompte de la Sònia diu que en duem 100 de 104. Avui vols tirar de dades curioses dels 4 equips que ens queden en competició.
Sí, perquè he descobert alguna dada que ens pot ajudar, primer, a identificar la trajectòria de la selecció i especificar més concretament en algun dels seus punts forts. Si et sembla, començo per la primera semifinal.
Sí, home.
Doncs mira, de França, que ja heu explicat ara amb la Sònia, Mbappé és un dels candidats al màxim golejador. Entre els 4 davanters, perquè ja sabeu que n'hi ha un que rota, sense comptar Olise, que encara no ha marcat, Han fet 16 gols entre els 4 davanters. Caramba. Els 16 gols de França només han quedat reunits entre 4 davanters. Ni migcampistes, ni defenses a pilota aturada, ni un 5è davanter. No, Mbappé 8, Dembélé 5, Barcola 2 i Doué 1. Olise, per exemple, no ha fet gol. Curiosament, quan estem en un moment del futbol que dos terços dels gols que es fan al primer toc, per tant, que són rematades, ràpides, accions més aviat cuinades o una centrada i finalització, doncs d'aquests 16 gols només n'hi ha 4 al primer toc. És vol dir que dels 16 gols n'hi ha 12 que han estat accions més aviat individuals, mm-hmm. no? Perquè necessites, per fer un gol a més d'un toc, has de, com a mínim, afegir-hi un control o un dribbling o una conducció i una rematada. Cosa que m'ha cridat molt l'atenció, perquè vol dir que els davanters de França no fan gols per accions, diríem, molt col·lectives, sinó per accions de talent individual.
Molt bé, doncs aquestes dades prou significatives de l'arsenal ofensiu de França. L'altra semifinalista de demà és Espanya,
que és la que menys gols ha fet de les semifinalistes i la que menys ha rebut. Només són un gol rebut i 11 marcats. Com no és estrany, és la que més possessió ha tingut. M'imagino que no us crida gaire l'atenció, un 60%. I els jugadors que més passades han fet en tot el Mundial són el triangle d'inici de la jugada. Cubarsí, Rodri i Laporte. Rodri és el que més passades ha fet, Cubarsí el segon i Laporte el tercer.
Molt bé, doncs Espanya té dades menys sorprenents i que tenen a veure amb el govern del partit, o com a mínim amb la possessió i també de la solidesa d'aquest únic gol encaixat en tot el recorregut. Quedarà per dimecres l'Argentina-Anglaterra.
Argentina, que curiosament és qui més gols ha fet més gols que França. Home, Argentina n'ha fet 17 i França 16.
Clar, el ritme de gols encaixats que van.
No, i sobretot que ha jugat gairebé un partit més que França.
Això
no?
També, pròrrogues. Sí, sí.
Però vaja, he destacat que és el millor equip a pilota aturada en atac. Són 5 gols, 2 faltes frontals i 3 corners, tots 3 des de l'esquerra. Ha fet 5 gols a pilota aturada, els Estats Units també, però dels 4 semifinalistes, l'Argentina, que vol dir que té molts recursos més enllà de Messi per fer gols. A mi m'ha cridat molt l'atenció que sigui el que més gols ha fet, però perquè dius, ostres, en atac tampoc, a banda de Messi, no? Tot gira al voltant de Messi, doncs gira tan bé que és el màxim golejador dels 4 semifinalistes.
Sí, i a part, com dius, és que et pot marcar gairebé tothom i en la circumstància menys inesperada. El dia que no et marca el Cuti Romero, t'apareix McAllister en un corner.
Lisandro també en un corner.
Sí.
I falta Anglaterra.
Això mateix.
Que Anglaterra ve molt marcada per la parella Kane-Bellingham. Vam començar el Mundial amb Kane, però s'hi ha afegit de cap Bellingham, que potser és el millor Bellingham de les últimes dues temporades amb el Madrid, segur.
Sí, des que va tenir aquest llaterratge fulgurant al Madrid, jo recordo aquell golaç en un clàssic al Camp Nou, i es va dissoldre i fins aquí.
Doncs Anglaterra ha fet 13 gols, 12 entre Kane i Bellingham. 12 dels 13. L'altre no l'ha fet Flash, l'ha fet Rashford, el 13.
Ja arribarà el moment de Flash.
I després m'ha cridat l'atenció que si dintre Kane i Bellingham rematen, curiosament Anglaterra genera molt joc per fora, perquè Gordon i Saka han fet 3 passades de gol, algunes més prèvies a un gol, algunes més de finalització.
Sí, això que Tuchel insisteix en Madueke, que és una de les decisions mateix, més totalment incomprensibles del Mundial, per no dir de la història dels Mundials.
Ja estic d'acord, sí. És bé, li ha agradat variar molt per fora.
Sí, ja està, és veritat, Tomàs. Ja, el bo és Saka. Deixa-ho estar, deixa-ho córrer.
És veritat que en el repartiment Gordon Rashford hi podria haver més debat depenent del moment del Mundial, tot i que Gordon ha tingut millors números, sobretot com a passador, però com dius, en el pla Saka-Madueke, Saka ha jugat menys minuts, però Saka ha fet 3 passades de gol i tots aconsellaríem a Thomas que si vol que Anglaterra li vagi bé, potser la semifinal Saka tingui més minuts que Madueke.
Doncs dades que ens expliquen una mica millor perquè aquests 4, a part de que són les 4 millors seleccions del rànquing, disputaran les semifinals del Mundial. Ricard, demà més, gràcies.
A tu, Jordi, adéu.
Fins aquí el diari del Mundial. Ara queda per repassar. Sònia Oleart, bona tarda.
Molt bona tarda.
La resta de la informació de l'actualitat esportiva del dia. Què ens explica, Sònia?
El president del Barça, Joan Laporta, que és als Estats Units per veure el partit de demà entre França i Espanya, semifinals del Mundial, reitera que la prioritat és incorporar el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, però que l'oferta té data de caducitat. Diu que Rafinha no marxarà i que sobre Ferran no tenen constància de cap moviment.
De seguida, totes les idees força que ha expressat aquesta matinada Joan Laporta amb el Roger Arbusà.
El Barça ja ha començat la pretemporada, ho ha fet sense 15 internacionals que encara disputen el Mundial o que l'han disputat. Han passat proves 10 jugadors del primer equip. L'equip s'entrenarà a la Ciutat Esportiva i farà un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. A l'Espanyol, segona setmana d'entrenaments de l'equip a la Ciutat Esportiva.
Per cert, Sònia,
de
que no sé si ho hem arribat a comentar aquí al Tot Costa, el fet que el Barça ja tingui no un, sinó molts semifinalistes, farà que el Barça no comenci la Lliga fins al cap de setmana del 22 d'agost. Per tant, el Barça Atlètic Club de la primera jornada, del cap de setmana del 15-16, quedarà ajornat per després de la jornada 2. I de manera que, si esteu a la platja i sou aficionats del Barça, us hi podeu quedar fins al 22 tranquil·lament, tot i que el 19 hi haurà un apassionant partit de Gamper.
I a la Lliga Femenina, el Badalona Woman incorpora l'excapitana del Barça, Vicky Lozada, com a cedida per una temporada procedent del Bristol. L'Espanyol ha fitxat també Patri Ojeda, de l'Eibar, per 2 anys, i l'exblaurana Mapi León ja és oficialment jugadora del London City i ha signat fins al 2029. A la segona divisió masculina, el Sabadell ha anunciat el fitxatge del migcampista Pere Pons, ex del Girona, per la temporada que ve. Té 33 anys i arriba procedent de l'AEK, l'Arnaca de Xipre.
Ex del Girona, de fet, mite del Girona, el primer ascens del Girona a primera divisió, la dupla al mig del camp eren Àlex Granell i Pere Pons, i jo particularment li havia perdut la pista i he estat content de retrobar-lo avui.
En bàsquet, Justin Robinson és nou jugador del Barça de bàsquet, arriba procedent del París, té 28 anys i juga de base. Ahir van fer oficial l'arribada d'Olivier Nkamua, l'EF pivot finlandès de 26 anys, que firma fins al 2028.
Dos fitxatges en 2 dies ha anunciat el Barça de bàsquet. La sorpresa és tan gran que hem decidit que trucarem al Macià perquè ens expliqui què està passant.
El Mundial de MotoGP marxa de vacances i ens trobem que tenim la classificació més ajustada de la història a l'equador del campionat, entre el líder Jorge Martín i el cinquè classificat Fabio Gianantonio. Hi ha només 25 punts. Marc Márquez és tercer, a 18 punts del líder. El Tro de Cervera té deures físics per l'estiu.
El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
Després de 9 jornades de competició, el Tour de França fa avui la primera jornada de descans. Tadej Pogacar continua líder amb 2 minuts i 42 segons d'avantatge sobre Jonas Vingegaard. Demà reprendrà la ronda francesa amb la desena etapa, 166 quilòmetres de muntanya, amb 2 ports de primera categoria, 1 de segona i 4 de tercera.
Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
I amb la informació del Tour, tanquem el mapa esportiu d'aquest dilluns, que Sònia té una pregunta per a la nostra audiència.
I que, com sempre, podeu trobar a Facebook, a Twitter i a Instagram del Tot Costa. Allà podeu dir la vostra, que us llegim. El PSG vol Ferran Torres. El vendríeu? Sí. Només a partir de 30 milions no el renovaria.
Doncs les vostres respostes amb l'aquí present Sònia Oleart d'aquí una estona a les nostres xarxes socials, a les xarxes socials del Tot Costa. Des d'ara i fins les 8, en format estiu, en format de butxaca, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607 0709 28. 607 0709 28.
Avui amb la companyia del senyor Daniel de Sanabra. Senyor de Sanabra, bona tarda.
Senyor de Costa, bona tarda.
I amb la companyia de la senyora Anaïs de Martí. Senyora de Martí, bona tarda.
Molt bona tarda.
Tot en ordre?
Tot en ordre.
Contenta ella, així ens agrada. No perdrem més temps. De seguida escoltarem la conversa que hem mantingut amb Marco Corella, però abans la porta ha arribat als USA i ha dit moltes coses.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
De fet, Joan Laporta ha arribat aquesta passada matinada a Dallas. El podíeu escoltar pràcticament en directe en el Club de la Mitjanit d'ahir amb el Xavi Campos i amb el Roger Arbusà a Dallas. Roger, bona tarda.
Què tal, Costa? Bona tarda.
Ja tenim Laporta als Estats Units.
Sí, va arribar ahir, convidat per la Federació Espanyola. Va ser una sorpresa. Vam saber que arribava aquí a Dallas, el vam esperar a l'hotel, el vam sentir també, convidat, com dèiem, per la Federació Espanyola per veure en directe aquest partit de demà, aquest Espanya-França, i si Espanya passa a la final, diumenge a Nova York, doncs també hi serà el president del Barça.
Sí, impactant escoltar Joan Laporta dir que anava a donar suport a la selecció espanyola. Jo encara m'estic medicant després de sentir-lo. En tot cas, ho dic perquè no és el Joan Laporta que vam conèixer, no perquè no ho pugui, no perquè no tingui dret a fer-ho. En tot cas, Roger, com sempre, Laporta no es va guardar res, li vau preguntar per tots els noms de l'actualitat i ara sabem què en pensa el president de cadascun dels casos.
Sí, començant pel cas Julián Álvarez, ja ho va dir a la presa de possessió, però ahir va tornar, insisteix que l'oferta a l'Atlètic de Madrid no és sine die, per tant, que té caducitat i que aquí el ritme el marca el Barça.
Lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo, hemos hecho una oferta, esa oferta no es sine die, exacto, no es ilimitada, y en su momento pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta.
Això pel que fa al fitxatge més esperat de l'estiu, si és que s'acaba produint, però és possible que també hi hagi capítols de sortides no esperats.
Sí, com ara el de Ferran Torres, que té l'interès del PSG, Luis Enrique al vol, això a Laporta li ha arribat, però diu que a ell no li consta ni cap oferta ni el fet que Ferran hagi de marxar.
Bueno, he sentit, he llegit alguna cosa d'això, no tenim constància, El Ferran és jugador del Barça, és un d'aquests, em sembla, 14 jugadors que tenim aquí al Mundial, que estem encantats, i el Ferran també ho està fent molt bé, cada cop que surt té perill, va donar que hi passi el Merino, que va estar a la mar de bé. En fi, tenim uns grans jugadors que estan aquí al Mundial i sóc aquí també per això.
I amb Rafinha, què passarà, Roger?
Doncs diu que es quedarà. Descarta que marxi Rafinha, tot i l'arribada de Gordon, tot i l'arribada de Dayemi, descarta que Rafinha acabi marxant aquest estiu.
Sí, tenemos... vamos, no tenemos ningún interés en que deje de jugar en el Barça, al revés. Rafinha es un jugador puntal en nuestro equipo. Sabéis que ahora con la incorporación de Gordon y de Dayemi, veo que estamos reforzando mucho la delantera, pero eso no quiere decir que nos vayamos a desprender de Rafinha, que es un jugador clave para nosotros. Precisamente, la lástima fue la temporada pasada que Rafinha no pudiera estar a pleno rendimiento ese final de Liga y de Copa, o de Champions y de Copa que tuvimos, porque creo que los resultados hubieran sido distintos.
Ara en parlarem, però Rafinha es queda. Adeyemi, president. També em va parlar, del...
Fa una cosa que jo reconec que també faig a vegades, que és dir-ho molt ràpid. Ho dius molt ràpid i així no queda clar.
De... Ràpid i baixant el to al final.
Adeyemi, no sé què. Però ho dius molt ràpid i...
Què n'ha dit? Vaja, de fet, Roger, Laporta va confirmar un fitxatge que encara no és oficial.
Sí, ara el sentíem. Ho va confirmar ell mateix quan parlava de Rafinha i després també li van preguntar concretament pel fitxatge i va descriure les seves virtuts i de passada doncs, va posar també en valor la feina que fa Deco.
Bueno, molt il·lusionats. És un jugador que ja fa temps que ens agradava, fa temps que és un jugador molt perillós, molt ràpid i a més doncs, crec que ho ha portat d'una forma excel·lent el fitxatge a Deco. Ha fet una gran feina perquè ha sortit la notícia quan havia de sortir i bé, estem molt, molt satisfets.
Doncs tots els noms de l'actualitat blaugrana, o gairebé tots repassats, n'hi ha tants i hi ha tanta informació que avui gairebé era obligat convocar de cos present els Tudurri, i haig de dir que és un luxe que Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
I Ramon Salmurri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Coincideixin gairebé per primer cop a la temporada.
No et passis, és exagerat.
A veure, el Salmo ens explicarà si això que hem escoltat de la porta parlant de Julián, que ja havia dit més o menys en termes similars el dia de la seva presa de possessió, és exactament així.
Sí, a veure, som una mica on érem amb Julián. És a dir, primer, pel que fa a la negociació amb l'Atlètic de Madrid, no esperi res fins després del Mundial. Un cop acabi el Mundial, i també en funció del que faci l'Argentina, doncs s'activarà la maquinària per parlar amb el jugador i per parlar amb l'Atlètic de Madrid. I a partir d'aquí sí que és veritat que el Barça darrerament intenta una mica canviar el relat i passar del hem de fitxar a Julián a l'Atlètic de Madrid l'haurà de vendre. Mm-hmm. Què vull dir amb això? Que el discurs del Barça és, bé, si l'Atlètic de Madrid es tanca en banda, doncs al final doncs potser ho hem de deixar estar. Quan no oblidis que el Barça abans del Mundial deia si Julián fa un gest, no el deixarem tirat.
Ja sé que són nivells completament diferents, però és una mica un Galbiati. Que no ens el veneu? Doncs us quedeu amb dos entrenadors, que és el que li han fet al Baskonia.
Jo crec que no...
No és el mateix nivell.
Jo crec que... O sigui, em fa més la sensació que és una posició del Barça a l'hora de negociar que no una realitat, perquè l'objectiu número 1 continua sent Julián i el Barça està convençut que és el jugador que vol.
L'única incògnita és quina és la caducitat que la porta marca per aquesta operació. És a dir, no ballarem la música que ens posin uns altres, l'oferta té caducitat, però no sabem quan.
També crec que tota aquesta verbalització de la porta va enfocada a canviar el prisma de la negociació. És a dir, a donar-li força a la posició del Barça, perquè si no semblava que, escolta, el que l'Atlètic de Madrid ens demani, i no vol això. I, per tant, què fa? Escolta, que és una oferta que té data de caducitat i que al final és un jugador que volem, sí, però amb calma.
En tot cas, és evident que amb Julián en concurs al Mundial això no es resoldrà en els pròxims dies. Veurem què passa quan s'acabi el Mundial, el jugador estigui de vacances i l'Atlètic de Madrid ha decidit començar a treballar amb la hipòtesi que torni a la seva disciplina. Això per què fa a Julián. Laia, què passa amb Ferran Torres?
A veure, hem sentit que la porta deia que no els constava cap interès de cap club ni del PSG per Ferran. Pot ser que no els consti perquè fins que no s'acabi el Mundial Ferran Torres no dirà res del seu futur ni tampoc mourà res. Però un cop s'acabi el Mundial poden començar a passar coses. L'interès del PSG per Ferran és real. Fa setmanes que el club francès està en contacte i en converses amb l'entorn de Ferran Torres. També els hem fet arribar que Luis Enrique el vol. Desconeixem si hi ha hagut un contacte directe de Luis Enrique amb el jugador o del club amb el jugador, però com a mínim amb l'entorn del jugador sí. No és l'únic club que s'hi ha interessat, també l'Atlètic de Madrid, per exemple, però de tots els clubs, ara mateix el PSG seria l'opció més sèria a valorar per Ferran Torres. La situació de Ferran, ja la sabeu, al Barça és que li queda un any de contracte i que el Barça fins ara no ha mostrat cap interès en renovar-lo. Al contrari, tot el que li ha anat arribant a Ferran ha estat que no era una prioritat. Recordareu allò de... Primer aviam què passa amb Lewandowski, després ja veurem en funció de si marxa o no.
Em flipava quan explicava allò. No, primer va a veure què passa amb Lewandowski, després si Lewandowski marxa ja el renovaran. Doncs aquí estem esperant, amb una cadira.
Exacte. I en aquest context, avui, The Athletic i Mundo Deportivo han publicat que el Barça, en cas de renovar Ferran Torres, hauria de pagar entre 7 i 8 milions d'euros al Manchester City. És una clàusula que es va firmar en el moment que es va firmar el traspàs el 2021. Es va incloure aquesta clàusula.
Mateu Alemanya ha deixat una sèrie d'operacions que de cop, al cap d'uns anys, o palmes pasta d'un traspàs o n'has de pagar de més que no havies previst en aquell... Vaja, ell sí que ho devia haver previst. Però la resta van pensar que Ferran valia, què? 65, van ser?
55, no? No van ser 55?
Sí, 55 més... No, sé
no més 8.
Sí. No, ara més 8, sí. Bé, més 8 si renoves.
Home, però és... Vaja, quan fitxes un tio, el raonable és pensar que el voldràs renovar, no que serà una toia que te la voldràs treure de sobre.
El context
55
que...
més 10.
Més 10, exacte.
Més 8.
Més 8, sí.
El context amb què es firma Ferran Torres i que es fan totes aquestes operacions també era un context que el Barça anava molt necessitat i molt malament de diners. Sí. Potser en aquell moment el City va valorar Ferran Torres encara amb més milions.
Sí,
llavors...
un favor, sí.
Bé, no ho sé, però podria ser, i per això, per entendre una mica com és que s'inclou aquesta clàusula, que és cert que no és gaire habitual. Tot i així, aquesta clàusula no seria el principal motiu pel qual el Barça no li ha fet una oferta de renovació a Ferran Torres. Mm. És a dir, si fos una prioritat tant per Deco com per Flick, ja li haurien fet l'oferta i aquests 7 o 8 milions doncs el Barça els assumiria ràpid. Però sí que és evident que és un element a tenir en compte a l'hora de valorar què fer amb Ferran Torres.
És veritat que el Barça... Vaja, que si ets Ferran Torres no pots tenir la sensació de sentir-te especialment estimat amb els fets del Barça aquest estiu. Ara la porta es fa el desmenjat, no? És nostre i està fent bon mundial, però la realitat és que és estrany que un jugador que li queda un any de contracte no li hagi dit ni asa ni bèstia. I, en canvi, amb el que s'hi han tancat files és al voltant de Rafinha.
Sí, estan alineats aquí tant el que hem sentit de Joan Laporta com amb Deco i Flick. Tots consideren Rafinha un jugador intransferible, confiança total en Rafinha, el consideren un jugador, de fet, molt important en l'equip o per l'equip. Una altra cosa és que, evidentment, que el jugador arribés amb una bona oferta i que ell digués vull sortir. A partir d'aquí, doncs, ho valorarien com farien amb qualsevol altre jugador.
Molt bé, doncs, tots els noms de l'actualitat de mercat imminent. D'aquí al 31 d'agost és possible que n'apareguin i en desapareguin alguns, però així els veu la porta i així us els han explicat el Salmo i la Laia. Dani, Anaïs... us diria que de Julián no hi ha cap novetat i, per tant, no ens entretindrem gaire.
Hi ha hagut mirades a la taula de quina mandra el tema Julián, per tant, és millor que anem als altres. No?
Ja, ja no il·lusiona, Julián.
No, sabem que fins que passi el Mundial no passarà, res.
Realment no hi ha cap novetat i jo cada dia que passa em sento més incapaç de dir si sí o si no. No, vindrà Julián. Doncs,
a mi sembla impossible que segueixi a l'Atlètic de Madrid, però això no vol dir que jugui al Barça. Jo diria que a mi em costa molt de creure, tot i que Simeone està fent coses que a mi em sorprenen pel que és Simeone, és dir que l'any que ve tot girarà al voltant de Julián i tal. A mi em sembla amb el que està passant, em sembla impossible que es quedi.
El que passa, jo crec que Simeone és intel·ligent perquè es cobreix. Sí. És a dir, ningú podrà dir
que ha estat
de manera pública que Simeone... Sí, sí. Una altra cosa són els fets interns i que Julián hagi acabat fins al capdamunt de Simeone, que no en tinc ni idea. Però de manera pública, Simeone, poc menys que li ha dit tu vols marxar, però jo, a canvi... t'ofereixo ser el líder del meu projecte. Sí. Vaja, jo crec que és intel·ligent. En Ferran Torres, què faríeu?
De fet, fot-li anaguis, perquè és que jo tinc moltes coses al cap.
Tens moltes coses al cap.
Moltes coses al cap. Home, és que és un tema complicat. Doncs com tota la vida, dependrà de qui vingui, no? Perquè tu has de saber, abans d'articular una sortida, hauràs de tenir un pla, perquè de moment, fins on jo sé, ha sortit Ansu Fati, ha sortit Lewandowski... hauràs de gestionar el buit que deixen aquests dos jugadors, ja sigui de fair play, ja sigui en forma de gols, ja sigui...
Tot i que aquesta sortida, és veritat que has estat passiu, però no la propicies tu, és a dir, no feia cap sensació que el Barça el volgués vendre un cop marxava Lewandowski.
Sí, però
no
tampoc, diguem que ara ho explicava la Laia, tampoc s'han fet grans esforços
per renovar-lo abans del Mundial.
I si la política és, abans de que un jugador acabi el contracte ens espavilem per renovar-lo i ve un Mundial,
sí, sí.
El més normal és que tu, si t'interessa 100%, vaja, crec jo, el lligues abans de que marxi. O com a mínim li dius, quan tornis ho signem. Alguna conversa va haver-hi, però clarament no s'ha arribat a cap entesa. I a mi també em consta que el jugador està cabrejat perquè sent que l'estan posant al mercat cada 2x3. I tal com estan en les coses aquest estiu, és el que indiquen els fets, no? No el renova sabent que li queda un any. Bé, en fi, si el vendria, home, és un futbolista que ara mateix ell té la palla agafada pel mànec, perquè li queda un any de contracte. Si a Ferran Torres li dona la gana d'aquí un any de no renovar i marxar lliure, ho pot fer tranquil·líssimament.
Jo, si fos Ferran Torres, és el que faria, perquè correcte. Ferran Torres no jugarà menys aquesta temporada vinent del que ha jugat l'anterior.
Però mai saps si et lesiones o si et fa una...
Ah, sí, clar, això sí.
I tota aquesta pel·li de renoves o marxes, bé, serà si el jugador vol marxar, que és qui té el contracte assignat. Vull dir que al final... no ho sé, jo crec que Ferran també s'està deixant estimar per un entrenador que el coneix molt bé, que el va portar a la selecció, que sempre doncs, li va donar un pes important en els seus projectes, Luis Enrique, i dona situació al PSG, que és que ara mateix estan a venir molts canvis també dins del club. El vendria sempre i quan ell vulgui marxar i el Barça en pugui treure una quantitat important de diners, no sé si 30 milions, però per un jugador que li queda un any de contracte tampoc, és com a de Yemi, no? Oportunitat de mercat, doncs és que el jugador té la palla pel mànec, marxarà si vol perquè té contracte i els diners els posarà una mica al PSG amb tot el...
Sí,
perquè
sí.
És el que passa quan li queda un any de contracte.
Jo el vendria fent tombarelles. Estic d'acord amb l'Anaïs que has de portar gent, perquè t'ha marxat Lewandowski, però és que el futbolista està emprenyat, però està sempre emprenyat, perquè quan està 3 mesos sense marcar i llavors fa un gol, també està emprenyat amb la gent i tal. I no ja, sé però... què. Ell no ha fet una temporada, l'anterior sí. Aquesta temporada no l'ha fet tampoc com perquè el Barça el tingui com una prioritat. Tampoc perquè el Barça... Li fot una puntada de peu al cul.
Barça, més o menys,
però no perquè sigui una prioritat. I a mi em sembla recordar el Salmurri en aquest programa informar, corregeu-me si m'equivoco, que si no venien, que si Lewandowski es quedava, el club pensava en intentar traspassar Ferran Torres. Sí. Per tant, Ferran no es pot sorprendre ni enfadada que no sigui... Bueno, enfadada, si vols, sí, però sorprendre no, de que no sigui una prioritat pel club, perquè el club necessita pasta, el club vol sortides, i si passa per allà el PSG, és que clar, se li il·luminen els ulls.
Però el PSG és el que diu l'Anaïs, et pot fer una de Yemi.
Oi, tant.
Aquest tio t'acaba contractant un any...
Vale. A veure, posaran ells el preu i no. El Tomàs lo dejas. Sí, per això o
res? Puc estar equivocat, però tinc la sensació que el Barça pensa que Lewandowski és molt difícil de suplir, però que el que feia Ferran ho pot fer, no tothom, però vull dir, hi ha més jugadors al món que t'ho poden fer. Ser el davanter suplent del Barça i sumar de tant en tant des de la banqueta, a mi em sembla que, no, que el Barça
es permetre
viure...
A les preguntes que a les opcions que proposem avui, tu un sí sense paliatius, sí. I l'Anaïs només a partir de 30, per dir una quantitat.
Sí,
eh?
Sí. No, cap però, del... insisteixo, crec que al final, si és el PSG, seran ells qui et diguin els diners i ja pots dir que sí, igual que tu has fet el que has fet amb Adeyemi, que és aprofitar la circumstància contractual.
S'ha de dir que Adeyemi jo crec que ha fet una temporada molt per sota del seu nivell i que Ferran potser no ha estat espectacular.
Normal, però... ha estat correcte.
Però insisteixo, si marxa, et cal algú, gols,
no? Jo diria que 21
sí, sí.
Gols.
Crec però que estar... són 16
sí, sí,
d'allà.
3
mesos sense marcar, va haver-hi uns partits com el de Stamford Bridge, algun
Julián,
altre que...
Però Julián Álvarez
no, no, clar, 3
mesos.
Però...
Sí, sí.
Segurament, o sigui, la mirada és, no és un jugador estructural, pel qual ingresses diners.
Sí, sí. Ja està. Digues, Sònia.
Sí, el que passa que la línia del que diu l'Anaïs...
21 gols, sí. Perdoneu, companys, en 49 partits, 16 d'ells a la Lliga. I això estan 3 mesos sense marcar.
Són el doble que Julián Álvarez.
El preu és bastant bàsic. Una cosa és que el PSG et faci una oferta de 40-50 milions d'euros, que sé que queden un any, és molt difícil que te la facin, però per 30 després tu has de sortir al mercat a buscar un davanter suplent del Barça de 30 milions d'euros. I bé, acabes de pagar Gordon per 70 i no tenim molt clar si serà o no titular al Barça.
Llevat que consideris que Gordon i o Adeyemi poden fer de Ferran. Que jo no ho veig. Jo l'altre dia el Ricard deia que Ferran té una especificitat que jo estic d'acord amb ell, que ningú ens compraria amb la samarreta de Ferran, perquè m'entengueu, però jo crec que és un jugador útil. Ara, clar, útil com a recanvi d'un nou potent.
I Julián, donant per fet costa, i donant per fet costa que incorporaràs un nou. És a dir, que incorporaràs a Julián o algú com a alternativa.
És que tota aquesta revolució a la davantera té sentit si fitxes un nou. Si no... Clar. Acabaràs tenint molts jugadors que no són ben bé especialistes de res, molt bons, però vaja, jo crec que quedarà una mica coixa la cosa. En tot cas, som a 13 de juliol, hi ha temps perquè l'Atlètic de Madrid decideixi si el vol vendre o no i si el Barça en pot o en sap buscar un altre. Va, sobre Ferran, a veure què en penseu vosaltres. Hola de nou, Sònia Oleart.
Hola, què tal?
A la pregunta, el PSG vol Ferran Torres, el vendríeu? Sí, només a partir de 30 milions o no el renovaria?
Només a partir de 30 milions, 42%. 40% sí i no el renovaria, 18%.
Per tant, com aquí a la taula, la voluntat de renovar Ferran Torres no crida gaire l'atenció, eh?
No, però ja veuràs els arguments. El Damià diu, jo no 30, sinó per més. I tinguent en compte la variable dels 8 milions d'euros del contracte de la seva compra, no crec que quedi cap més opció que el traspàs, tot i que no serà gens ben pagat. Esperem que faci algun gol a la semifinal o a la hipotètica final, perquè això pujaria el preu. El Jordi Duran diu 30. 30 és un regal. Ferran és el 12 o 13 jugador del Barça mundialista. A més, cal tenir en compte les seves característiques, treballador, es mou intel·ligentment, a vegades fins i tot marca, i hi ha pitjors jugadors pels que s'han pagat el doble. Això, vendria a partir de 45.
Però no els queda... d'acord amb tot, però no els queda un any de contracte. Sí, sí.
El Biel diu, jo no el vendria sense tenir fitxat un nou diferenciador. A més, 30 milions em semblen pocs i a sobre encara queda mundial. Estic segur que això encara pot fer pujar el preu i tot. L'Ignasi diu, només per 30 milions que els necessitarem per pagar el gust i ganes de l'Atlético de Madrid, que és l'especialitat del club. El Paralol diu, és un suplent de luxe i no posa problemes i quan entra ho fa molt bé. Jo el renovaria. El Jaume diu, mínim 60 milions i es podria començar a parlar. El Gerard diu, el vam comprar per 50 milions, hauria de ser més d'aquest preu, si no res. I acabo amb l'Alfonso, que diu, el renovaria amb una clàusula de la sortida, de sortida de 50 milions. Van fer una cosa similar amb Dembélé, perquè una venda ara, de pressa i corrent, segurament seria per un preu més baix. I si es queda cap problema, és un suplent que ajudaria a l'equip i jugaria bastants partits durant la temporada. Per tant, com veus, sí, a vendre'l, però per una xifra molt elevada.
Molt bé, doncs a veure que, com acaba patant aquest cas Ferran, que en tot cas la Laia ens confirma que sí que estan convençuts amb el PSG, tot i que el Barça diu que no en sap, que no en té constància. Fins ara, Sònia.
Fins ara.
Salmo, tot això avui ha estat el primer dia de pretemporada, bé, de proves físiques, per dir-ho
així. Sí, 25 futbolistes citats aquest matí a la ciutat esportiva, 10 del primer equip, 15 del planter. Araujo i Frenkie de Jong, que tenen encara de permís, han anat a fer aquesta revisió mèdica i demà serà el primer dia d'entrenaments ja, diguem-ne, de facto, amb Hansi Flick al capdavant, 2:45 citat.
Majoria filial, entenc, perquè ara...
Sí, sí, 10 del primer equip, 15 del planter. Sí, sí.
Ter Stegen entre els 10, eh?
Sí, 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 de moment encara l'espera que resolgui el seu futur.
No, la setmana que ve anirà l'Ajax, no, sí, aquesta no, la següent.
La
següent,
la
i així
mèdica.
Arribarem al 31 d'agost.
Sí, cada vegada, anem posant un euro més.
Això, uns euros, en fi. Doncs, escolta, ha estat un plaer. Jo no m'ho imaginava d'una altra manera.
Home,
eh?
Si et sent tan feliç, ja vindrem més sovint.
Sí, home.
Abans
sí,
que agafis vacances.
Sí, doncs haureu d'espavilar-vos. Ja. Laia...
Avui ens hem sentit més estimats que
normalment.
Sí,
que
molt normalment. Bé. Sou els Ferran sí. Torres, del Tot Costa. Tu, Durris, gràcies.
Adéu.
Farem una pausa.
Jo no permetria que em diguessin. Doncs
pues ho hem buscat. Una pausa i parlem amb Marc Cucurella.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. El Mundial ha arribat a la fase final.
Després de les eliminacions del Brasil, Alemanya, Cap Verd, deixem enrere el Canadà i Mèxic i ens quedem als Estats Units.
La fase més emocionant cada dia al Club de la Mitjanit.
Fins a arribar a la gran final, el diumenge 19 de juliol, a Catalunya Ràdio.
El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
De dilluns a diumenge a les 11, al Club de la Mitjanit.
El Mundial més llarg de la història està a punt d'acabar.
Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
De dilluns a divendres a les 8, Catalunya Vespre.
A Catalunya Ràdio i 3Cat Info. Catalunya Vespre.
Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Ningú et donarà més.
Ningú t'ho explicarà millor.
Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
Però si a aquesta hora la platja està buida.
Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, és clar.
Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
Val més que en busquem un altre.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Vols liderar l'enginyeria biomèdica que definirà la medicina del futur? Amb el grau en Enginyeria de la Salut a la Salle Universitat Ramon Llull, et formaràs com a enginyer altament qualificat. Amb una base sòlida en ciències de la salut, estudia amb una metodologia pràctica i innovadora, viu una experiència internacional i participa en projectes reals amb empreses i de recerca. La Salle, Universitat Ramon Llull.
Els anys 60 era una professió d'èxit.
Les hostesses eren glamuroses, eren boniques, semblava com si el món fos seu.
Però també estereotipada.
Necessiten empleades dòcils.
Però també una certa disponibilitat sexual.
Van començar a pensar fins on podem pujar la vora de les faldilles.
Era realment insultant.
Nits sense ficció. Vol amb mi. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Tanta cosa que aquella furgoneta, doncs, s'està movent.
AP7, la narcopista.
Tenia antecedents per haver intentat introduir més de 100 quilos d'heroïna al seu moment.
L'AP7 és l'autopista que travessa Catalunya de sud a nord, però també és la via per on circula droga cap a tot Europa.
Continuï tot recte 30 minuts.
AP7, la narcopista.
Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues.
AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí.
Aquest dissabte, a les 2 del migdia.
Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
La cinta de Möbius.
I revela com funcionen les ones electromagnètiques lluminoses.
Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Möbius. Fins la propera.
La cinta de Möbius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada.
Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Som gairebé 8:15. Demà a aquesta hora estarà a punt d'arrencar l'Espanya-França, o el França-Espanya, la primera semifinal del Mundial. En les hores prèvies a aquest partit, amb el Roger Arbusà des de Dallas, hem tingut l'oportunitat de parlar amb Marc Cucurella, nou jugador del Madrid i lateral esquerre titular de la selecció espanyola. Aquesta és la conversa que hem mantingut.
Marc Cucurella, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal? Tot bé per aquí?
Bé, molt bé.
Sí, estava pensant ara que depèn com vagi aquesta entrevista, et perdonem o no el que has fet aquest estiu, eh?
Bueno, jo crec que són coses que passen. Al final, va ser, crec que per mi i per la meva família era una oportunitat molt bona, que la tenia que agafar, i bueno, al final molt content de la decisió que hem pres. Al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí, i pues, tenia aquesta oportunitat, crec que era que me la mereixia i que era... l'humil per mi.
I quin estiu, no? Perquè fitxes pel Madrid i ara estàs a les portes d'una final del Mundial, jugueu les semis contra França. Has tingut temps d'assimilar-ho? Com ho estàs vivint, això?
Bé, molt content. És veritat que aquí tots els dies són iguals, i llavors pues, és veritat que estem com dintre d'una bombolla i no veiem molt tot el que està passant. Però bueno, molt content de tot. Al final pues, he tingut que treballar molt per arribar fins on estic avui, dia, i redisfrutant sobretot d'aquesta experiència que crec que és molt important, s'ho mereix, i que estem fent les coses molt bé.
Costa, t'escolta des de Dallas, Marc Cucurella.
Hola, Marc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta'm, ara t'enfocava el Roger a aquestes semifinals del Mundial. Només heu robat un gol en el recorregut fins aquí, però França sembla una prova de foc en aquest aspecte.
Sí, al final ells tenen molts jugadors a dalt que són molt bons, que a qualsevol moment et poden canviar el partit, però bueno, crec que nosaltres pues, defensivament ho estem fent les coses molt bé, i bueno, crec que serà un gran partit. Al final tots els partits en França sempre són molt igualats i es decidirà per petits detalls, però bueno, espero preparar bé el partit, que arribem a les millors condicions i podem fer una gran semifinal.
En teoria, tu et tocaria de parella amb Dembélé, que ja t'hi has enfrontat amb el Chelsea contra el PSG, però diria que ell jugant més cap al mig que no pas a la banda. Prepares els duels individuals d'alguna manera especial? T'obsessiones molt amb qui et toca marcar?
Bueno, no gaire. Al final, per sort o per desgràcia, els jugadors que ara ens estem enfrontant, pues, ja me'ls conec d'haver-los vist per la tele o algun cop haver jugat en contra d'ells, llavors ja sé més o menys alguna coseta. Sí que és veritat que si juguem contra algun jugador que mai he jugat o no el tinc molt fitxat, pues, m'agrada veure potser algun vídeo per veure més o menys què fa, quin és el seu comportament, però bueno, al final jo crec que ja som molt coneguts entre tots, i és una mica a veure com va el partit, a sensacions, i a, sobretot a intentar fer-li la vida impossible.
Qui et sembla més difícil de marcar, Dembélé o Lamin?
Pues... no ho sé, la veritat. A veure, jo crec que sí que és veritat que el Dembélé pues, potser et surt amb les dues cames, que això també és una mica més difícil, però bueno, el Lamin jo crec que té algo especial. Al final, les coses que fa, l'edat que té, és un jugador que, sobretot, és veritat que només he jugat un cop en contra d'ell, però bueno, els entrenos ja es veu, la manera en què s'orienta, sempre va de cara a la pilota, molts cops el pocs pressionar d'esquena, i jo crec que és molt difícil treure-li la pilota o marcar-lo.
La impressió que ha transmès França fins ara és que han arribat fins aquí bastant sobrats o almenys patint menys que la resta. Això intimida per enfrontar-s'hi?
Bueno, a ver, yo creo que las dos caras al final, pues sí que es verdad que sabes que has de fer un partit perfecte o quasi perfecte per guanyar-los, perquè estan molt bé, sobretot també a dalt, pues, en qualsevol moment, en qualsevol jugada ja poden marcar gol, però també té la seva altra part, que jo crec que ningú els ha fet patir del tot. Jo crec que nosaltres sí, els hi traiem la pilota, si juguem com sabem, pues, els podem fer patir, també podem veure a veure com reaccionen en aquests moments, perquè és veritat que fins al moment, pues, no crec que hi hagi ninguna selecció que els hagi tingut contra les cordes.
Són unes semis espectaculars. Si poguessis triar rival per la final, qui triaries?
A ver, jo crec que triaria Argentina, la veritat. És pues, una mica per... és l'última campiona, després per pues, jugar contra el Messi, que crec que jugar una final del Mundial contra l'Argentina de Messi pues, és una experiència brutal, i també una mica per aquell partit que no vam jugar a la finalíssima, que va cada partit, pues, seria crec que un bon moment per decidir aquest partit i que guanyés el millor.
Abans el Roger et preguntava per aquest fitxatge pel Madrid. Imagino que ets conscient que hi ha molts culers que no han entès la decisió. El fet de deixar la Premier on t'has convertit, per dir-ho així, en una estrella per tornar a la Lliga, és una decisió estrictament esportiva o també hi ha una part personal important?
No, a veure, jo crec que el més important és esportiu. Al final és veritat que el Chelsea ha estat molt content i la veritat que era una cosa que no m'esperava i no ho tenia als anys. Però és veritat que quan arriba un equip com el Madrid, aposten per tu, et donen la confiança i al final també es torna a Espanya, que portem molt temps fora. És veritat que també, pues, encara que sigui poc, pues, estar a prop de la família, tornar a Espanya, que és el nostre país, pues, jo crec que és una cosa que també tira una mica, però el 90% és esportiu.
El Barça no va trucar mai, eh?
No, la veritat que no. No, a veure, jo entenc també que hi hagi gent pues, que no ho entengui. Al final els fanàtics són uns romàntics, però bueno, nosaltres viu que és el dia a dia, sabem les coses que hi ha moltes coses que no surten i al final pues, jo crec que... crec que vaig prendre la decisió correcta. Al final és una cosa pues, que una oportunitat única que crec que la tenia que agafar i la veritat que molt content d'aquesta decisió.
Em va agradar el dia que vas parlar per primer cop del fitxatge, que recordaves la teva formació a la Masia. Que tu ara juguis al Madrid no vol dir que reneguis de tot el que has fet prèviament.
No, per mi no té res a veure. Al final la meva carrera futbolística pues, té diferents etapes. Jo sempre ho he dit, que molt del que tinc ara o el que m'han ensenyat pues, ho vaig aprendre a la Masia i estic molt content i molt orgullós de tot el que m'han ensenyat, però bueno, després vaig tenir que prendre altres decisions per buscar-me la vida, per seguir creixent, i ara pues, en un altre moment de la meva vida m'ha tocat prendre una altra decisió important, i la veritat que amb ganes i sobretot amb confiança de saber pues, o de veure que he pres una bona decisió.
La part dolenta és que fitxes pel Madrid i et toca estar-te un mes i mig tancat amb 8 del Barça. T'han putejat gaire o què?
No, la veritat que ens portem molt bé, sí que em diuen coses de que serem rivals i tal, que només ens queda un mes de parlar-nos i tal. Al final jo crec que tenim molt bona relació entre tots, es nota, i re, molt content. Al final pues, també content de compartir ara vestuari amb ells, i bueno, ja quan comenci la Lliga pues, serà una altra guerra i ja ens veurem de tant en tant entre setmana aquí amb la selecció i ja farem una tregua.
Marc, acabo amb la més difícil de l'entrevista, perquè setmanes enrere a la Copa vas prometre que si guanyava el Mundial et tatuaries la cara de Luis de la Fuente. És una pregunta triple. En què pensaves? Quants cops t'han espenedit a mesura que es va acostant la final? I si ha arribat el cas, no preferiries canviar-lo per Miquel Merino?
A veure, jo no la tenia pensada, la tenia mig pensada, perquè jo sabia que la gent em voldria veure calvo i tal, i llavors això no ho tenia molt factible, saps? I llavors vaig dir, clar, tinc que compensar una que sigui veure'm calvo, que sigui d'aquest nivell, saps? Mm. I llavors vaig dir, bueno, doncs tot sigui això, el meu germà i tal ja m'estan dient que no m'ho faré i tal, la veritat que no, el tato i tal, la veritat que no ho he pensat, però bueno, ja... de perduts al riu, ja tot sigui això, la veritat. La veritat que no ho he pensat gaire i tot sigui això.
Sí, ho compliràs, eh? Ets un tio de paraula, si arriba
el
cas.
Sí, s'ha de complir, s'ha de complir. Després em posa en pressió i el tindré que ensenyar i tot. El faré de henna, per això, de henna.
Jo veig l'agulla, eh? Veig la tinta ja, Cucu. I aquest braç dret està molt desert.
Sí, però tampoc, que després no podré anar amb màniga curta, que ser en una zona una mica més privada.
Doncs el Marco Corella, des de la concentració d'Espanya, a hores de jugar aquesta semifinal del Mundial contra França. Marc, moltíssimes gràcies i moltíssima sort.
Gràcies.
Tot costa.
Marco Corella, el nou jugador del Madrid, cosa que em fa pensar que he perdut una aposta a Muriel Domènech. Jo estava convençut que no tornaríem a parlar amb Marco Corella en una entrevista, ara que és jugador del Madrid. Muriel Domènech defensava el contrari i em tocarà pagar un sopar, o això sembla. Roger, sobre aquest França-Espanya de demà, quina és l'última hora?
Mira, que la selecció espanyola s'ha entrenat aquest matí aquí a Dallas, ara fa uns minuts, tots disponibles. Hi ha el dubte de Pedri a l'11, si jugarà o no, si tornarà a ser suplent. Podria tornar a començar la banqueta Pedri, jugaria un altre cop Fabián. Sentirem avui Lamine Yamal, per cert, a 1:15. Parlarà junt amb De La Fuente a la prèvia d'aquest França-Espanya. Avui, per cert, l'aniversari de Lamine Yamal, fa 19 anys.
Sí.
I de Lamine ha parlat avui Pedro Porro, abans de l'entrenament. Li han preguntat si és un partit demà perquè Lamine Yamal ajudi més en defensa, i això és el que pensa Pedro Porro del soroll y de las críticas que está rebent aquests dies Lamine Yamal.
Lamine ha hecho un trabajo grandísimo tanto en defensa como tanto en ataque, ¿no? Yo creo que si no ha sido el jugador que más balones ha recuperado, eso porque está también defensivamente metido y es un jugador muy completo. La gente, la verdad, le está dando una chapa que no es medio normal, ¿no? Pero también es muy bueno para él, sobre todo felicitarle hoy que es su cumpleaños tanto a él como a Víctor, y esperemos que lo que necesite él mañana, estaré ahí atrás, o a lo mejor Marcos, ¿no? Pero bueno, estaremos para él y para el equipo, que es lo más importante.
D'acord amb Pedro Porro, l'expectativa sobre Lamine a mi em sembla que és una mica insana, no perquè no la pugui complir, sinó perquè és que crec que han oblidat que Lamine surt de 2 mesos lesionat.
No ho han oblidat.
No.
Què passa? És que Lamine juga al Barça i... ja està. Vull dir, avui sentia alguna reflexió que deia, no, és que el problema de la gent amb Lamine és que és musulmà, és el color de la pell i que juga al Barça. Per mi només hi ha una de les tres que és el problema per aquesta gentussa en general, i és que juga al Barça. Jo crec que si portés si la mateixa religió, el mateix color de pell, però portés la samarreta blanca del Madrid, no estaria sent tan criticat. Jo estic d'acord que Lamine no està en el seu millor moment. No està fent el Mundial que està fent Mbappé o Haaland o Messi. Però jo arribo a qüestionar que li donen l'MVP i que sembla que sigui un insult, que li donin l'MVP i que no el mereixia i tal, a mi em sembla que se'ns en va una mica a l'olla en general.
Sí, sí, coincideixo 100%, i no es parla prou del que genera Lamine amb la selecció, d'acord, porta només un gol, cap assistència, el que vulgueu, però només la seva sola presència ja intimida el rival una barbaritat, com encara, com intenta, i jo el veig... massa obsessionat amb trobar el gol, perquè tota aquesta pressió social, òbviament, els hi arriba. I que avui el treguin en roda de premsa en una semifinal, doncs també forma part de l'estatus que té en aquesta selecció.
Se m'acaba el temps i us faré dues preguntes. Sònia, a tu també, que heu de respondre en sí o no. Veieu Pedri titular demà?
Sí.
Sí.
Sònia?
Jo no.
Jo tampoc.
Jo crec que jugarà Fabián.
I la segona és qui veieu...
Poden jugar tots dos, però és molt llarg d'explicar. No? Però podrien arribar, no?
Sí,
si canvies
sí.
Olmo de posició, si fas alguna cosa...
Sí, però Olmo no...
Ja, està sent dels millors, Olmo.
Tinc Olmo... dubte si Pedri el faria jugar o no, però Olmo no el tocaria.
No.
Valor bastant segur. Veieu França tan favorita com,
sí.
com sembla?
Per sí. mi sí.
Sònia?
Sí.
Vaja.
Sí, tot i que jo ahir, per exemple, el club deia 55-45, és a dir, sí. la veig favorita,
no veig impossible que Espanya guanyi.
No, impossible.
No. De fet, si hi ha algú que es pot guanyar, és aquesta selecció.
Jo també la veia favorita.
No ho veig tan decantat ni a 70-30. Ho veig justet, però crec que favorita és França.
Per mi a l'Eurocopa...
70-30 era el meu pronòstic.
Jo a l'Eurocopa era favorita a França, per mi, i va guanyar Espanya.
Sí, sí. No? A l'Eurocopa Servidor va dir... No veig com... França pot no guanyar l'Eurocopa i és evident que no la va guanyar, és futbol, això són 90 minuts i Espanya evidentment que sí, té un gran equip, però jo el que he vist fins ara a mi em sembla que està un grau per damunt França. En fi, demà sortirem de dubtes. Sònia, demà cap a Atlanta, eh?
De fet, volo aquesta tarda, perquè aquí ara són les dues, no són encara les dues de la tarda, i aquest vespre ja tiro cap a Atlanta.
Doncs
sí.
La Sònia demà pendent de la prèvia de l'Argentina-Anglaterra. Gràcies, Sònia.
Vagi bé, bona tarda.
Roger, gràcies.
Vagi bé.
I gràcies també, perdó, al Dani Sanabra i a l'Anaïs Martí, que continuaran amb vosaltres durant l'estiu, però d'aquí m'acomiado. Gràcies per la
gràcies
temporada.
Gràcies a tu.
Un plaer, moltes gràcies.
Vinga, que marxem. Un minut i les 8, ens ha quedat el tinter escoltar el Dami Aguilar explicant-nos que ell tenia raó, que Marc Márquez faria 37 punts de 37 al Gran Premi d'Alemanya i que surt a les vacances a l'aturada només a 18 punts del liderat del Mundial. I també ens ha quedat el tinter que el Macià ens expliqués que el Barça ha fitxat en 24 hores, dos jugadors que tranquil·litzen una mica l'angoixa al Palau. Encara falta, però, confirmar que Sekulić en serà l'entrenador. Marxem agraint la feina de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb l'Eina Grau a la producció, el Sam Silva al piano, amb la Jordina Terrer pendent de les xarxes socials, amb el Dani Rodríguez al capdavant de l'estudi 5 i amb la Conchi Vecino al control central. Gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3, però sobretot gràcies a vosaltres. Ens retrobem demà a les 7. President, que vagi bé pels Estats Units, eh?